Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els taxistes sabadellencs s'uneixen en una iniciativa per lluitar contra les agressions sexuals i l'assetjament. Un centenar dels 150 taxis que operen a la ciutat s'implicaran en la campanya Jo t'ajudo. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La proposta, nascuda des d'Elite Taxi, consisteix en traslladar les dones de forma gratuïta en cas d'assetjament o de risc d'agressió. Magno Castillo, portaveu de l'entitat, es mostra satisfet per la resposta que està tenint.
Que això és una proposta d'Elite Sabadell, però que, clar, han de participar tots o la majoria de taxis de Sabadell, no? Ho van plantejar els representants de les companyies de taxi. Taxi Catalunya molt bé, ens van dir que participarien tots. Radio Taxi Sabadell molt bé també, la majoria participaria. Taxis de Perllura.
La campanya també servirà per establir de forma habitual que els taxistes s'esperin davant la porta de casa dels clients fins que entrin per prevenir agressions.
Ciutadans denuncia fiscalia a l'alcalde de Sabadell per mantenir la pancarta de llibertat pels presos i els llaços grocs.
Des de la formació taronja consideren que Matías Sarracán podria estar cometent un delicte de desobediència greu, ja que està ignorant les dues demandes de la Junta Electoral de Zona. El líder de la Crida, en canvi, lamenta que s'estigui judicialitzant aquesta qüestió política quan la Junta encara no ha respost als dos recursos presentats pel govern quadriplicat. Partit.
En esports, el Sabadell vol omplir la nova Creu Alta aquest diumenge en el partit contra el València Mestalla.
Els arlequinats necessiten tot el suport per sumar els 3 punts i així allunyar-se de la zona de descens. Per això, igual que van fer amb el Cornellà, es permetrà als socis retirar tantes invitacions com vulguin i les entrades de lateral es vendran a 5 euros.
Són algunes de les notícies que parlarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. 14 graus ara mateix al centre de Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte al dia d'ahir, però que es mantenen dins els barems de la primavera. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El temps continua marcat per la tramuntana, que segueix bufant amb intensitat a la zona de la Costa Brava. Baixarà de força durant les properes hores també l'estat de la mar. Amb aquestes onades que hem vist que podien arribar a superar els 2,5 metres d'alçada, anirà minvant tot plegat, però no acabarà de desaparèixer encara durant les properes hores. Això sí, s'anirà limitant a la zona de la Costa Brava, especialment Cap de Begur, Cap de Creus, no arribarà ja a les comarques fins i tot de Barcelona, on s'hi han vist onades però significatives. De cara al matí, això també d'aquests sectors anirà desapareixent. I per altra banda, hem de seguir parlant d'aquest cel serè, tot i que s'han format durant la tarda alguns intervals de núvols cap a punts també de la Costa Brava aniran desapareixent, i amb aquesta humitat tan baixa i aquesta temperatura que es manté encara més baixa que no pas la que teníem ahir, però sobretot dies enrere. Per tant, hem de parlar encara de molta tranquil·litat meteorològica. Demà també serà un dia bàsicament de sol, amb menys vent que avui, i temperatura que es mantindrà sense gaire canvis. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze i 2 a Montcada per anar cap a Barcelona, i també problemes a la P7, on hi ha 2 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, amb trams d'aturades entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits. Els taxistes sabadellencs volen posar el seu granet de sorra en la lluita contra les agressions sexuals a la via pública. Per això impulsen una campanya sota el lema Jo t'ajudo, a través de la qual els vehicles de la ciutat prestaran servei de forma gratuïta a les dones que visquin una situació d'assetjament al carrer o de por a una possible agressió. La proposta, que compta amb el suport de l'Ajuntament, implicarà un centenar dels prop de 150 taxis que operen ara mateix a la ciutat.
Tots els taxis que portin l'adhesiu lila amb el lema Jo t'ajudo traslladaran des de les noies lluny de la zona on hagin sentit sensació de perill, fins a les dependències policials. A més, la campanya també servirà per donar a conèixer i estendre una mesura que ja s'estava aplicant de forma simbòlica. Ho ha assenyalat Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi, en declaracions al programa Al Matí.
Una altra part també que es va añadir a aquesta proposta és l'esperar a que la persona entri a casa seva, perquè això sí que és una cosa que ens la demanen bastant. Quan tu li planteixes al taxista aquesta proposta, tots es diuen el mateix, però si això ja ho faig, no fa falta dir res. Si a mi se me'n puja algú perquè té por, jo el portaré i no li curaré. Però clar, no és el mateix tu saber-ho que sàpiga el client o l'usuari o el ciutadà que ho pot fer, que té dret a fer-ho sense cap tipus de vergonya, no?
Aquesta campanya és una de les iniciatives impulsades pel sector del taxi sabadellenc per acostar-lo als ciutadans. A banda d'aquesta mesura, els taxistes de la ciutat també faran un canvi d'imatge i reforçaran l'ús d'aplicacions en el telèfon mòbil. D'aquesta manera, el sector del taxi vol fer-se un lloc entre els clients en un moment en què ha de competir amb les companyies com Uber i Cabify.
La cooperativa sabadellenca Cipo participa aquest diumenge a la gran manifestació de Barcelona per reclamar més drets per a les persones amb diversitat funcional. Fa poques setmanes, el govern espanyol va aprovar el decret que autoritzava aquestes persones el seu dret a vot. Ara, però, aquest col·lectiu exigeix la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la societat, com per exemple l'escola, el treball o l'habitatge. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Les persones amb diversitat funcional podran votar en unes eleccions aquest any per primer cop en tota la història de la democràcia. Aquest és un dels drets que aquest col·lectiu ha vist com se'ls mancava des de fa anys, creant d'aquesta manera una discriminació cap a aquestes persones dins de la nostra societat. Per a Xavi Martínez, director i gerent de la CIPO, que les persones amb discapacitat votin és clau, ja que juguen un paper molt important dins de la política espanyola.
Fins ara no tenien el vot reconegut, no podien votar. I amb aquests últims tres mesos que hi ha hagut el govern de Madrid, el d'ara que hi ha hagut fa poc, doncs va també aprovar una llei perquè les persones amb discapacitat votessin, no? Aleshores, que les persones amb discapacitat estan a l'agenda política. Fins ara, bueno, no dic que ni estiguessin, però no podien votar, ara ja poden votar. Per tant, ells han de poder decidir qui realment procura o es preocupa d'ells i qui no.
Cipo és una de les entitats que aquest diumenge se suma a la concentració convocada a Plaça Catalunya per reclamar el ple dret de les persones amb diversitat funcional. Martínez, però, també ha explicat que de cara a l'abril, des de la cooperativa, organitzaran una nova manifestació, aquest cop, per protestar contra la manca de subvencions del govern espanyol per poder fer front a l'increment del salari mínim, un salari al que l'entitat no pot fer front si no es compta amb aquests ajuts de l'Estat. Martínez ha explicat que si la subvenció no els arriba en els pròxims mesos, hauran de prendre mesures dràstiques.
Ara aquest any, bueno, doncs ara aquests mesos hem pogut pagar, aquest mes que ve el podrem pagar també, però clar, si això no se soluciona i no arriben els diners, doncs segurament arribarà un moment que no podrem pagar. Llavors haurem de prendre mesures. I les mesures, doncs bueno, només poden ser dues, que una d'elles, clar, hauria de ser, malauradament, acomiadar gent, cosa que no volen fer, evidentment.
Martínez confia en que aquestes subvencions arribaran en les pròximes setmanes, però té por que, depenent de qui pugui guanyar les eleccions generals del pròxim 28 d'abril, aquestes ajudes es poden veure sobtadament suprimides.
No deixem l'àmbit social. Cada dia es programen 6 desnonaments a Sabadell, mentre més de 7.500 habitatges continuen buits. Per capgirar aquesta situació, la plataforma d'afectats per la hipoteca demana que s'apliquin de forma efectiva els articles recuperats de la llei 24/2015. Entre altres coses, fixen que s'acabi amb els desnonaments, que els anomenats grans tenidors cedeixin pisos buits i que ofereixin lloguers socials a persones en risc d'exclusió social. La portaveu de la PA, Rosa País, ha assegurat que, tot i la recuperació econòmica de la qual es parla, encara hi ha moltes persones que n'estan al marge.
El tema de l'habitatge afecta a tothom, no? A tota la classe treballadora, perquè al final, quan encara que tinguis una feina, una mínima recuperació, estiguis en contacte amb aquesta recuperació teòrica, recuperació econòmica, només per demanar un lloguer, et demanen un contracte indefinit, una entrada d'un mes per la immobiliària, dos mesos per al propietari, és una cosa que no té tothom, encara que que tinguin feina ara, no?
Per la plataforma, una de les línies d'actuació perquè la llei 24/2015 s'acabi aplicant és que l'Ajuntament de Sabadell i els jutges mantinguin un diàleg el més fluid possible al marge dels informes de vulnerabilitat que l'administració local ja estava fent arribar als jutjats.
Seria positiu que, com a mínim, els jutjats i l'Ajuntament accedissin a almenys reunir-se i a afrontar la situació que tenen a la ciutat i poder això, no? Fer un protocol com d'actuació per minimitzar els danys i la vulnerabilitat d'aquestes famílies, això per començar. I després, a partir d'aquí, l'Ajuntament hauria d'estudiar totes aquestes mesures que s'exigeixen també, que es poden aplicar des de la llei 24/2015, com les sancions o la cessió d'habitatges.
Sobre el decret del govern espanyol que incorpora novetats en el mercat de lloguer, Rosa País l'ha valorat positivament i creu que qualsevol acció que pugui facilitar l'accés a l'habitatge és benvinguda.
Notícies vespre.
El grup municipal de Ciutadans ha denunciat l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, a Fiscalia per mantenir a la façana de l'Ajuntament els llaços grocs i la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics. Tot plegat, malgrat que la Junta Electoral de Zona havia demanat la seva retirada a través de dos requeriments. Serracant, per la seva banda, lamenta que la formació taronja judicialitzi una qüestió política com aquesta.
Des de Ciutadans consideren que davant dels dos requeriments de la Junta Electoral, l'alcalde podria estar cometent un delicte de desobediència. José Luis Fernández, regidor de la formació taronja.
Arriba un moment que doncs ja tenim totes les solucions fermes i l'alcalde continua sense complir la llei. L'obligació de l'alcalde és ser el primer en complir la llei, no esquivar-la.
Serracant ha lamentat que Ciutadans hagi portat aquesta qüestió als jutjats, tenint en compte que s'està a l'espera de la resposta de la Junta Electoral als dos recursos presentats per l'equip de govern.
Que no hi hagi aquesta resposta, que esperem que sigui amb celeritat, portar aquest tema a la Fiscalia no té cap altre interès, simplement que continuar judicialitzant un element que s'hauria de resoldre per altres vies més polítiques. I, per tant, per això nosaltres apel·lem, diguem-ne, aquesta mateixa Junta Electoral a que pugui fer aquest aclariment perquè no hi hagin malinterpretacions tampoc del seu requeriment.
De moment, l'Ajuntament no ha rebut una resposta als dos recursos presentats, però fonts consultades per aquesta emissora apunten que arribarà de forma imminent i que reiterarà la necessitat de retirar la pancarta.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les entitats veïnals donen suport al projecte guanyador per urbanitzar el passeig sorgit del soterrament de les vies dels ferrocarrils, però no deixaran de tenir-hi un ull a sobre per garantir el seu compliment. Josep Miquel Casanovas és el representant d'Urbanisme de l'Agrupació de Veïns de Gràcia.
Tenim disposició a contribuir amb supervisar, per dir-ho d'alguna manera, el projecte com avança, com es treballa i com es van resolvent coses més concretes, perquè ara el projecte aquest és un projecte genèric que està molt en fase d'idees i que diguem-ne, d'alguna manera s'han d'anar concretant.
Tot i això, tant Casanovas com el portaveu de la plataforma Soterrament Ara, Isidre Soler, han valorat molt positivament tots els projectes que van arribar a ser finalistes, però el Teixint als Barris, el guanyador, tenia més punts a favor.
Amb una urbanització que esperem que sigui molt, molt interessant, no? Primer, perquè ha de ser un espai d'un passeig, un espai pels vianants, per poder fer activitats d'un tipus, de lleure, d'estada, culturals, etcètera, etcètera, però també perquè aporti, diguéssim, un valor afegit, amb un espai que fins ara, diguéssim, era marginal i que ara es transformi en un espai interessant, no?, per poder estar i per poder veure.
Casanovas, per la seva part, ha destacat que és un projecte molt complet amb les pèrgoles fotovoltaiques i la via verda que ajudarà a millorar la mobilitat en aquest espai. Sobretot ha destacat que s'elimini el pont que servia per creuar les vies i que es creï un espai obert per als veïns de Can Feu i del barri de Gràcia.
No deixem l'urbanisme perquè la Generalitat ha donat a conèixer els detalls de la futura llei d'àrees de promoció econòmica i urbana a motiu de la tercera edició de la Setmana del Comerç. Es tracta d'una nova regulació que busca un sistema de col·laboració público-privada per la gestió dels eixos comercials dels municipis. La directora general de Comerç, Montse Vilalta, n'ha parlat avui en una entrevista al programa Al Matí.
Vilalta ha explicat que aquesta agrupació empresarial facilitarà la relació entre el sector privat i el públic i permetrà millores a l'espai públic, així com més dinamització econòmica. La directora general de Comerç ha remarcat, però, que en cap cas hi haurà una invasió de les competències dels ajuntaments, que d'entrada veuen bé els canvis.
Per l'Ajuntament també és una eina molt interessant de cara a establir aliances i complicitats més fortes amb el sector privat i, per tant, és una llei que està també en el punt de mira dels ajuntaments. De fet, també hem treballat amb la Direcció General d'Administracions Locals, hem parlat amb les associacions municipalistes i, per tant, en aquest sentit estem tots en el mateix barco navegant cap a aquesta direcció i esperem que això finalment pugui sortir.
A més, la llei preveu que les àrees les coordinin entitats gestores privades i sense ànim de lucre.
Requisits bàsicament és que hi hagi activitat econòmica i sobretot que hi hagi un grup impulsor que vulgui començar a desenvolupar tota aquesta, una entitat gestora que pugui desenvolupar aquest projecte en el territori. Això pot ser que surti des d'una associació que faci més de 5 anys que ja està implantada en aquella àrea, o bé des del propi ajuntament, o bé que el 25% dels establiments que estan allà, que representen el 25% de la superfície, vulguin proposar aquest desenvolupament d'aquesta àrea de promoció econòmica urbana.
La Generalitat té previst que la llei de PEU entri al Parlament en el darrer trimestre de l'any i que pugui entrar en vigor en el termini de 18 mesos.
Un quart de vuit, el dia ens deixa altres notícies. En successos, l'home que diumenge va atropellar dues dones en una parada del bus de Sabadell, una de les quals va morir a l'acte, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial durant el dia d'ahir.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat d'instrucció número 4 de Sabadell, en funcions de guàrdia, va rebre ahir el detingut per l'atropellament a dues dones en una parada d'autobús davant del cementiri de la ciutat. L'home va passar a disposició judicial ahir i la magistrada ha acordat deixar-lo en llibertat provisional amb mesures cautelars. Entre aquestes hi ha compareixences setmanals al jutjat, la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori. La jutge també ha decidit intervenir-li el vehicle i retirar-li el permís de conduir.
L'escola de disseny ESDI ha presentat un nou màster en disseny d'accessoris de moda de cara al pròxim curs.
Aquest màster comptarà amb classes de caire més tradicional, però també es podran visitar empreses del sector i es podrà gaudir de masterclasses per part de marques d'accessoris referents. Teresa Mayayo, directora del màster.
A més tenim visites a empreses i doncs, les classes magistrals, que en aquest cas seria una per acabar de contextualitzar tots els accessoris que seria d'ulleres, i després tant per part d'una petita empresa com d'una empresa consolidada en el mercat.
Un altre dels punts forts d'aquest curs són els brand partners, és a dir, companyies que han volgut establir una col·laboració directa amb l'escola de disseny. En el cas d'aquest màster, la companyia Clements Flame i la Wilhelmina Garcia seran les encarregades d'establir aquesta col·laboració.
L'escriptora i periodista sabadellenca Esther Vives respon a la pregunta sobre com es pot conciliar la maternitat i el feminisme en el seu nou llibre Mama desobedient.
Esther Vives va decidir escriure un llibre sobre la maternitat després de tenir el seu primer fill i de diverses experiències negatives. Una decisió que ha reconegut que ha estat difícil, però que li ha servit per trencar tabús i parlar de la maternitat real. Ho ha explicat al programa Al Matí.
La maternitat ho és tot menys de color de rosa. La maternitat no té res a veure amb el que ens expliquen les pel·lícules, amb el que ens explica les sèries de Netflix i amb el que ens expliquen les revistes del cor. La maternitat implica contradiccions, implica no arribar a tot, implica posar potes en l'aire la teva vida quotidiana, la teva vida professional, implica ambivalències, i cal començar a dir que la maternitat és això.
Vives presentarà el seu llibre Mama desobedient a Sabadell. Serà el dissabte 6 d'abril a les 12 del migdia a la llibreria Macondo.
I representants de la Mesa de Catalunya han visitat l'exposició 60 sabadellencs als camps nazis al Museu d'Història de Sabadell.
Durant la visita han estat acompanyats de la regidora de Cultura Montserrat Chacón i responsables del Museu i de l'Arxiu Històric de Sabadell, que els han explicat les iniciatives dutes a terme per l'equip de govern municipal en l'àmbit de la memòria històrica i les aportacions de nombroses entitats de la ciutat en aquest camp.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Saps que tenen en comú El Matí i l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt el Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'Escola Badruna Immaculada de Sabadell, escoltem.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit,
i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. Sobre el judici de l'1 d'octubre, avui hem sabut que l'Audiència Nacional va ordenar investigar el procés per rebel·lió 2 anys abans del referèndum.
Segons ha explicat el cap de la Policia Judicial a Catalunya, el tinent coronel Daniel Baena, el novembre de 2015, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja va demanar que s'investigués una possible rebel·lió a Catalunya. Baena està l'únic protagonista de la jornada d'avui al Tribunal Suprem, on també ha declarat que a partir del 20 de setembre es va generar un clima clarament insurreccional a Catalunya.
Joaquim Benítez diu durant el judici que els maristes sabien des del 86 que havia abusat d'un menor i que el van emparar.
Tot i que el van advertir, no el van denunciar ni castigar. Això va fer que no tingués por de represàlies i que se sentís emparat per la congregació religiosa, ha dit. En resposta a la seva defensa, Benítez ha admès abusos a 2 de les 4 víctimes que l'han pogut portar a judici.
I una trentena de persones s'autoinculpen al jutjat en solidaritat amb Cuixart i Sánchez.
Escriptors com Suso de Toro i Manuel Rivas i activistes com Pepe Beunza o Ovidio Bustillo subscriuen un manifest contra el judici dels Jordis. Consideren que encobreix la criminalització de la dissidència política.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Centre d'Esports afronta aquest diumenge un altre transcendental duel directe, en aquest cas contra el València Mestalla. Com en el partit contra el Cornellà, el club prepara iniciatives per acollir el màxim de públic possible.
Els socis podran retirar tantes invitacions com vulguin i les entrades de lateral valdran 5 euros per un partit que els de Quico Ramírez han de guanyar si no volen caure a la zona de descens a tercera divisió. Manuel Gato, que va jugar de titular contra l'Atlético Levante després de mesos sense fer-ho, creo que es vital frenar la sagnia de gols que encaixa l'equip.
Tenemos que corregir eso, eso es un trabajo colectivo, eso no es un tema ni de la parte de atrás, esto es un tema colectivo, ¿no? Igual que el tema ofensivo. Entonces, pues nada, intentaremos incidir en ello para que no se repita, porque creemos que está ahí la possibilitat de puntuar, de ganar, passa per corregir ese aspecto.
Al marge d'aquest partit de la jornada 31 de Lliga, el Sabadell encara té una fitxa lliure i es planteja ocupar-la en aquestes últimes setmanes. Si arriba aquest reforç, això sí, hauria de ser un futbolista que el dia 1 de febrer estigués lliure i que tingués contracte professional en el seu últim club.
L'Escolapia ha deixat de banda la mala dinàmica dels últims dies. Els escolapis van derrotar sense moltes complicacions el Cué, el Segorbe, i es reenganxen a la lluita per les places que donen accés a la Copa del Rei.
Els homes de Borja Burgos es van desfer del rival per 4-1 i, aprofitant l'ensopegada del Mataró, s'apropa a només 2 punts de la tercera plaça, l'última que dona dret a disputar la Copa. Els escolapis es van sobreposar a la llau de baixes i aprofitaran l'aturada d'aquest cap de setmana per recuperar lesionats. El jugador Santi Cerdà ho explica.
Per una banda, és bo perquè recuperes efectius, però per altra banda, trenques una mica el nivell o el ritme competitiu, no? Perquè setmana santa pares molt, cap de setmana ja no entrenes des de dijous fins dimarts, hi ha molts dies que no s'entrena. Llavors, és aquest doble joc, no? Que per una banda ens interessa a nivell grupal, però per l'altra banda també ens trenca una mica el ritme, no?, competitiu.
La Pia no tornarà a jugar fins d'aquí 3 setmanes, ja que la propera jornada el rival amb qui s'havien d'enfrontar era l'Issur de Terrassa, retirat des de fa mesos.
I la bona jornada pels equips sabadellencs a la categoria la va completar el Natació Sabadell, que tampoc va tenir massa dificultats per imposar-se a la pista de l'Ocaragol de Lleida per 2-7.
Els nedadors se situen 7ens i estan a mig camí dels primers llocs i la part baixa de la taula, i 9 punts per sota de la Pia. El tècnic Diego Blanco aposta per no fixar-se en els de més i intentar arribar el més amunt possible de la taula.
Si podemos ir a cogerlo, pues ¿por qué no? La verdad que nosotros, como te he dicho, a nosotros nos da igual el equipo que esté delante. Nosotros lo que hacemos o lo que intentamos es que cada semana conseguir los 3 puntos, trabajamos para ello 3 semanas e intentar conseguir alcanzar al que está delante, sea la Pia o sea en este caso Hospitalet.
El club juga d'aquí dues setmanes a casa contra la Unió Santa Coloma.
I el líder tampoc pot amb el bàsquet Pia al carrer Garcilaso. Els escolapis es van imposar per 79-70 a Ripollet, primer classificat de la Copa Catalunya, i dona un pas més en la lluita per la permanència a la categoria.
És el sisè triomf consecutiu a casa dels homes de Jaume Prat, que van estar liderats un cop més per Damià Páez. El jugador escolapi va anotar 25 punts, inclosos 5 triples, i dos dels quals en un moment que va ser clau, ja que l'escletxa que es va obrir en el marcador resultaria definitiva. Per Páez, la afició és una de les principals armes dels escolapis.
La situació de l'equip és molt important, però sobretot la gent que hi ha a la grada, un 10, sempre sigui qui sigui el rival, sempre venen, sempre animen, sempre estan amb nosaltres, en els moments baixos, en els moments alts, un 10. L'afició és un 10 i això ens dona molta vida, molta vida. A casa som complicats.
A més de la bona dinàmica al carrer Garcilaso, també és el tercer triomf seguit de l'equip, que escala fins la setena posició del grup. Malgrat tot, la zona de promoció de permanència continua tan sols una victòria de diferència i aquest cap de setmana els de Prat juguen a la pista del segon, al Badalonès.
I no deixem el món de la cistella perquè el Global Bàsquet s'ha assegurat la permanència a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes amb vèncer el Vista Azul per 70-56.
El duel que es va ajornar en el seu dia per problemes amb el vol dels sevillans era un enfrontament decisiu per evitar qualsevol opció de descens, ja que el Vista Azul és el penúltim de la categoria. Òscar Onrubia va ser el màxim anotador dels locals amb 21 punts i ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís.
Ya no vamos con presiones, no vamos con la mentalidad de ganar sí o sí, porque tampoco nos estamos jugando nada, pero obviamente siempre tenemos el instinto competitivo, siempre tenemos las ganas de darlo todo, de demostrar que ahí estamos y que tenemos capacidad para luchar. Entonces nos lo tomamos desde el punto de vista tranquilo, pero siempre alerta.
Amb aquest resultat i gràcies a l'abraç particular guanyat amb els sevillans i el Bahia de Càdiz, els sabadellencs certifiquen la permanència a la primera divisió a falta de 3 jornades perquè acabi la temporada. Aquest dissabte, el conjunt d'Òscar Trigo juga a la pista del Burgos, segon classificat.
El Barcelona es va proclamar fa uns dies campió de la Liga Sobal per novena vegada consecutiva. Un dels seus principals jugadors és el sabadellenc Aleix Gómez, que ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís.
Els blaugranes són matemàticament campions de la competició estatal a falta de 7 jornades perquè s'acabi, establint un nou rècord d'anticipació. L'extrem dret sabadellenc Aleix Gómez, sorgit de l'Oar Gràcia, va ser determinant amb 8 dianes en el partit contra el Guadalajara que donava el títol als de Xavi Pascual. El jugador local es mostra agraït a l'entitat per la confiança dipositada en ell.
La veritat és que estic molt content, sí, m'han acceptat molt bé, m'han donat l'oportunitat, però bueno, com tu has dit, la cosa ha anat bé i ara t'ho seguir perquè pugui anar millor.
Ara Gómez buscarà amb el Barça aixecar també la Champions, gran objectiu després de 3 anys sense guanyar-la.
I el Sabadell Rugby Club s'ha quedat fora de les fases d'ascens a Divisió d'Honor Catalana. Els de Fran González necessitaven vèncer l'última jornada de Primera Catalana als Gòtics B, però van caure per un clar 7-34.
Els arraquinats necessitaven que es complissin dues premisses, que el Badalona perdés el camp dels Senglars, que sí que es va complir, i que els sabadellencs derrotessin el Municipal de la Roureda al filial del Gòtics. El mal inici de partit dels locals va resultar determinant, tot i que el capità de l'equip Nicolás Javier Macchio Tossi assegura que és una situació que sí havien superat en altres ocasions.
Tenim tota la temporada que està passant el mateix. Ens costa entrar en xoc als partits. Això és una situació que gairebé la tenim en tots els partits. La vam tenir en tots els partits. Però vam plantar cara i vam intentar. De fet, vam marcar nosaltres la següent. Però van tancar molt bé en defensa.
El Sabadell va començar la temporada amb 3 derrotes seguides, però va aconseguir reenganxar-se a la competició i arribar a lluitar pels play-off descents, tot i finalment quedar-se fora. El rival d'aquesta última jornada, per cert, sí que s'hi ha classificat gràcies al triomf a la Roureda.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:15 posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 26 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa al matí, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.